La literatura a la ràdio. Fahrenheit 91.5.
I com sol passar sovint, Jordi Van Campen, poeta, ens visita a l'estudi Ramon Barnils. Bon dia.
Molt bon dia.
Avui parlarem de Xina.
Parlem de la Xina. Acabem de celebrar tots, perquè estem tan globalitzats, aquest any nou xinès, que és l'any del dragó. Sabeu que l'horòscop xinès és diferent del nostre i que cada 12 anys van repetint l'any, de manera que tots els nascuts aquest any que ara comencem, 2012, doncs seran dragó. Sabeu també que el dragó és l'animal preferit dels xinesos, que allà té connotacions molt positives. És un dragó sense escates, és un dragó amb plomes, no té ales ni foc, és volador, alegre i normalment portador a la bona sort. I es diu que els xinesos intenten procrear justament aquest any perquè resulta que és l'any que el nen els hi sortirà millor.
Sí que ja estàs ficat, Jordi.
Home, estem ficats. Acabem de fer un nen xinès que el que passa és que va néixer l'any anterior, que és l'any del conill.
Dilluns, dia 23, va ser quan es va fer aquest any. Uh-huh. Va començar, vaja, l'any nou xinès, com comença, deies, l'any del dragó, veurem la natalitat per on va.
Comença la mitjanit abans, és a dir, el tema és una mica com nosaltres, amb la revetlla, etc. Aleshores, els xinesos el que fan és celebrar la nit del 22 a casa, tranquil·lament, en família, doncs un sopar, perquè els xinesos ho celebren tot estrictament menjant, és la gran celebració que tenen, i aleshores el 23 ja és una cosa doncs, més pública.
Doncs avui, com dèiem, en honor a aquest any nou xinès que s'ha encetat, el Jordi ens ha portat dues obres que, a més, tenen nexe comú, i és el crític i traductor Manel Uller.
Correcte, el Manel Uller... és un expert que tenim a Catalunya, és una d'aquelles persones invisibles però que fa moltíssima feina, és una passada, és professor d'història, cultura de la xinesa moderna contemporània, màster, està a la UPF, a la Pompeu Fabra, està a Casa Àsia, està absolutament per tot arreu i ha traduït molts llibres del xinès, tenim l'ajuda de la seva dona, la Xun Xin, no ho dic bé, perdoneu, jo no domino els tons, i entre els quals un d'aquests, els contes estrany al pavelló dels lliures.
Comencem per aquest, doncs.
Comencem,
vinga, va, contes estranys del pavelló dels lliures, de... Digue-ho tu, vinga, Jordi.
A veure, el títol aquest és una mica forçadet, eh? Contes estranys del pavelló dels lliures. Vol dir el pavelló, és a dir, la caseta de l'oci, del lliure, d'anar a passar-s'ho bé, diguéssim, eh? Seria el raconet del jardí on et trobaries, què sé jo, doncs amb una senyoreta que apareix a mitjanit. I el que passa és que en aquests contes, que malgrat ser tots del segle XVII, doncs parlen molt obertament de temes sexuals i d'aquesta mena de cosa, es barregen magníficament el que és la realitat, la vida absolutament contemporània, els detalls de cada dia, els vasos, les ampolles, no sé, l'arquitectura, qualsevol cosa, amb aquest món màgic que ja associem directament a la cultura oriental, no? Aleshores, per exemple, doncs això, passeges pel teu jardí de nit, un dia apareix una noia preciosa, us enamoreu, feu tot el que s'ha de fer, etcètera, etcètera, i resulta que al final doncs la noia aquesta és un esperit que en realitat té forma de guineu i se'n va corrents.
És a dir, que és realitat, però a la vegada il·lusió.
És realitat, és il·lusió, i és molt curiosa aquesta barreja, és molt maco. He de dir que l'autor dels contes, el Pu Songling, és una mena com de compilador d'històries de tota la vida, eh? O sigui, seria com el nostre Joan Amades català, doncs aquest senyor al segle XVII va compilar tots els contes xinesos en aquest mateix estil, i aquí han fet una tria molt ben feta. El llibre és excel·lent, publicat a Quaderns Crema el 2001, encara el podeu trobar a les llibreries. No sé què té Quaderns Crema, que es manté sempre a les llibreries, els seus llibres són bons.
I ara, veient la portada, sempre tenen... Bé, jo no sabia que era de Quaderns Crema, però m'ho imaginava.
Bé, pel disseny de la tapa. Bé, aquí tenim una història. El Jaume Vallcorba, que és l'editor de Quaderns Crema i també de El Acantilado, on també està traduït aquest llibre, al castellà, ell és un expert en disseny. I amb en Quim Monzó, que originalment també era dissenyador, doncs són uns fanàtics, o sigui, fan les cobertes ells. I la gràcia és tant que, a més, cada reedició dels llibres la canvien, la coberta. O sigui, tu pots comprar un llibre pensant que és un altre, si no t'has fixat en el títol, perquè la coberta és diferent, i no, és el mateix llibre.
I no perden el segell, com deia.
No, mai de la vida. És un, com molt bé has dit tu, veus un llibre de Quaderns Crema i l'identifiques immediatament.
Uh-huh. Només veure la portada. Uh-huh. Pu Songling és l'autor d'aquest Contes estranys del pavelló dels lleures. Ja ho hem comentat, realitat, il·lusió... I també surten aquests temes, potser no més amagats, però sí doncs, aquests gustos, aquestes experiències que ens agradaria viure, que agradaria viure també als xinesos. Són aquests els temes una mica que hi apareixen.
Va per aquí. És tot molt bonic. La prosa és molt poètica, és molt ben escrita, naturalment molt ben traduïda pel Manel Uller. I acaben, a més, en la majoria, amb un petit comentari que fa un senyor que s'autoanomena a si mateix el compilador d'històries fantàstiques, que naturalment és el Pu Song Ling, el compilador, no?, el que les han anat recollint. I aquest és un comentari moral, però al mateix temps absolutament irònic. És a dir, si et portes malament i vas, no sé, cardant esperits de nit, doncs ja saps què et passarà.
I això ho fa ell amb un resum al final del llibre.
Al final de cada conte.
De cada conte.
Sí, de cada conte. És molt divertit. La veritat és que té de tot. És a dir, té poesia, té excitació, té aquest resum moral final. És un llibre de contes molt, molt bonic.
És a dir, una lectura ràpida i que enganxa.
Absolutament.
N'acabo un, vaig a pel següent.
La veritat és que costa no acabar-lo, eh?
Costa no acabar-lo. És a dir, que quan t'hi poses,
quan
costa
poses,
deixar-lo.
Exacte. Exacte. Més ben dit.
Anem, si et sembla, a l'altre llibre que ens portes avui, de David Kidd, Històries de Pequín. Aquest veig que no te'l portes preparat bé.
No
el porto, portes
no
molt
el porto
ben preparat, perquè,
no
el portes
guió. No
el
porto perquè aquest, les Històries de Pequín del David Kidd és sincerament, un dels meus llibres preferits. És un dels llibres que he llegit en els últims, què sé jo, 5-6 anys, que més m'ha agradat. I com que és un llibre que m'agrada molt, faig allò que no s'ha de fer, que és deixar-lo, i aleshores els altres fan allò que sí que s'ha de fer, que és no tornar-lo. Perquè ja sabeu que al món hi ha dos tipus estúpids, que són els que deixen llibres i els que els tornen.
I els que no els tornen són els intel·ligents, diríem?
Clar, la idea és aquesta.
Home, i els que tenen també una mica de cara dura,
Bueno, però això és inevitable.
Tens controlat qui el té, com a mínim?
Sí, home, naturalment, però això no serveix de res. Tinc un amic que té aquesta teoria fantàstica que diu que els llibres i els CDs tenen una vida pròpia. Aleshores, van passant de mà en mà fins que acaben quedant-se amb el que acaba sent el seu propietari vertader, que no és naturalment el qui l'ha comprat.
No, exacte, sí, sí. Cosa que també passa a vegades amb els regals i no hauria de passar, eh? Allò de regal que ens han fet, no està bé regalar-lo.
No, això no es fa, això no es fa.
Jordi, Històries de Pequín, què ens explica en David Kidd? És un llibre, per començar, gros, amb una grossa considerable?
No, és un llibre mitjanet, diguéssim, de grossa. A veure, deixeu-me dir només que està publicat a Steroide, en castellà, que és una pena, una llàstima que no estigui en català. Des d'aquí, Cugat.cat Ràdio, reclamem, si us plau, als editors catalans que es moguin. A veure, aquest és un llibre excel·lent, o sigui, és un llibre que no té pal·liatius, la crítica ha sigut unànime i és d'una qualitat extraordinària. El van publicar Asteroide el 2006 i, bueno, es reedita. A veure, us comento, l'autor, el David Kidd, és un personatge, un estudiador de l'art nord-americà de Kentucky, que després de la Segona Guerra Mundial, el 46, va anar a viure a la Xina. I es va trobar amb la Xina que tots imaginem antiga, no? La Xina del Fu Manchu, la Xina aquella, doncs, de barrets cònics, palaus, coses daurades, dragonets...
La que hem vist sempre.
La que surt a les pel·lis xules, no?
Exacte.
El que passa és que el 49, doncs, hi ha la revolució de Mao. I llavors, tota aquesta Xina és destruïda. O sigui, venen els comunistes, diguéssim, i la cosa queda molt gris, molt d'una manera bèstiament gris.
Canvia el panorama de sobte.
Canvia de sobte. I aquest senyor va estar vivint allà justament durant 4 anys, 3 anys just abans d'aquesta revolució, i va gaudir d'aquest món xinès meravellós, i l'any després, en el qual tot allò va ser absolutament destruït. I és el pas d'una cosa a l'altra. I aleshores com ho fa? Com ho presenta? Doncs ho presenta en forma de contes també. Es poden llegir cada capítol com un conte, com una petita història que comença i s'acaba en si mateixa, però al mateix temps cada conte és part d'una història global. A veure, aleshores el tema és que tenim aquesta base històrica real, però cada conte s'ha escrit amb un gaudi de viure allà, d'una cosa personal preciosa. És molt poètic. I s'ha de dir que aquest senyor va tenir bona vista, va arribar allà a la Xina, es va casar amb la filla xinesa d'un ric xinès i va estar vivint en un palau fantàstic, que és el que vivim al llibre.
D'un aristòcrata.
Exacte. Aleshores vivim la pèrdua de poder d'aquest aristòcrata, la destrucció dels seus jardins, les plantes, els arbres, però també el gaudi d'haver-los tingut.
Però ell abandona David Kidd la Xina l'any 50, si no m'equivoco.
Just després.
Si està, com deies, 3 anys abans
està,
que arribi...
Està un anyet allà i se'n va, o sigui, després de la revolució cultural. I se'n va amb la dona, que és xinesa, i se'n va anar als Estats Units, on al final, al cap dels anys, això ja no està en el llibre, doncs sabem que la dona i ella es van acabar separant al cap de molts anys i que ella acaba sent doctora en biologia en una universitat i ell, doncs, va fer de marxant d'art i bueno, s'ho va passar molt bé.
Per tant, són unes memòries, una mica?
Són unes memòries,
unes vivències...
És literatura fantàstica, perquè és massa bonic per ser veritat tot, però té aquest pòsit de realitat de les coses explicades quan les has sentides, realment.
Mira, tinc aquí una frase ara que va dir en David Kidd. Sempre vaig tenir l'esperança que algun acadèmic jove i brillant s'interessaria per nosaltres i pels nostres amics xinesos, abans que fos massa tard. de que estiguéssim tots morts i les meravelles que havíem contemplat quedessin sepultades en l'oblit. Però aquest jove no ha aparegut i, pel que sé, sóc jo l'únic cronista amb material de primera mà sobre aquests anys extraordinaris que es van viure al final d'una vella Xina i al començament d'una nova.
És exacte. Ell és el testimoni més real que tenim d'aquest període i a través d'aquestes pàgines d'aquest llibre fantàstic en Kit aconsegueix doncs, que tot allò que va viure torni a la vida a les mans del lector.
Per tant, un llibre recomanable llegir-lo. Tu ja ho has fet a temps enrere, com deies ara, li has perdut la pista, però que es pot llegir a dia d'avui, es pot anar seguint llegint. És un llibre que forma part ja de la història.
Per mi és un dels millors llibres que he llegit, sí.
David Kidd, Històries de Pekín, de moment, com dèiem, en castellà.
Bueno,
aquí, a veure
també,
qui,
també hem de practicar,
qui
home, aposta
escolta,
per traduir-lo al català. De tant en tant, això, practica una mica la lectura castellana, que tampoc no ens va malament. I parlant de practicar idiomes, deixem que et digui, Sergi, Xinyan Kuae.
Xinyan Kuae. Això és pregunta del concurs del Fabri, ja, eh?
Això és bon any nou a tothom.
Bon any nou a tothom. Anem una mica tard, Jordi, no?
Anem.
També s'hi val, però a 25 de gener desitjar un bon any nou a tots els nostres oients. Jordi, gràcies i ens veiem d'aquí 15 dies.
Molt bé.
Vinga, nosaltres tornem després de la publicitat i del butlletí.